Ho tenim al cap, una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer.
Avui ja ho tenim al cap, ens acompanya Maria Àngels Balcells, psicòloga de la residència Sant Salvador i de la Llar d'Avis de Mirassol, de la qual també és directora tècnica. Bon dia, Maria Àngels.
Bon dia.
Avui volem trencar prejudicis i mites sobre les residències. Això perquè hi ha moltes persones que encara tenen una idea equivocada de com són i com funcionen?
Doncs sí, hi ha gent que encara pensa amb la paraula SIL. La paraula SIL té unes connotacions molt negatives, perquè antigament feia referència a un lloc molt ombriu on s'acollia els pobres que no tenien cap mena de recurs. Avui en dia aquesta paraula, per sort, s'ha substituït pel concepte de residència o de llar d'avis.
És una paraula lletja, Sil.
Sí, molt lletja.
Per tant, hem de parlar sempre, primer punt, de residència.
Exacte. La paraula asil només feia referència a un tipus de pàrquing on es deixaven els avis en custòdia. Actualment, les residències es tracta d'atendre les necessitats bàsiques, també d'allotjament i de manutenció, i el que és molt important, es tracta de millorar o almenys de mantenir l'autonomia i la dignitat de la persona.
A més, una residència, hem de dir que és un centre obert.
Exacte.
Una paraula que crec que també és important remarcar.
És molt important. Una residència és un centre d'acolliment, d'assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària, que intenta proporcionar un clima de normalitat i de confiança a la gent gran. I sobretot vull remarcar el que deies tu, que és un centre obert. I dic això perquè el passat divendres, dia 27, a la televisió, i amb motiu de l'estrena de la pel·lícula Arrugues, explicaven l'argument de la pel·lícula dient que narrava l'amistat entre dos ancians reclosos en un geriàtric. La residència no és una presó, no arreclou a ningú.
Sí, són dues paraules, de moment, que ja han sortit, asil i recloure, que les hauríem d'eliminar del diccionari, sí, d'aquesta mentalitat, si és que
no
algú les hi té posades, correctes, de residència. Quins objectius té una residència, Maria Àngels, i quin tipus d'estada s'hi pot fer, també, perquè n'hi ha de diferents.
Exacte. Les residències tenen com a objectius bàsics facilitar a la gent gran un entorn substitutori o semblant a la llar, que s'adequi a les seves necessitats. Es tracta també d'afavorir, fins on sigui possible, la recuperació o bé el manteniment de l'autonomia personal i social. Per una altra banda, cal també oferir uns serveis personalitzats i un tracte humà per tal d'aconseguir el màxim benestar.
Molt important adequar l'entorn que sigui el més semblant a la llar. Ja sabem que mai podrà ser, doncs, per sentimentalment, ara ho direm bé, a la tercera o a la quarta, el que és una pròpia llar.
Exacte.
Però
es tracta de que es trobin com a casa.
Des de les residències es treballa, i tu com a psicòloga ens ho pots dir, Maria Àngels,
sí,
perquè sembli, doncs, s'adecui, vaja, el més normal, l'entorn més acollidor que tenia, evidentment, tots els entorns seran diferents a totes les persones que es trobin en una residència,
sí,
però a nivell genèric, doncs,
clar, depèn,
tenir-les cuidades.
Sí, depèn del grau de deteriorament de la persona, perquè hi ha persones que són autònomes i hi ha persones que necessiten molt més ajut del seu entorn.
Quin tipus d'estades, Maria Àngels, hi ha en una residència? En tindríem de permanents, de temporals,
sí, sí,
hi hauria també per vacances,
exacte,
i respirs familiars, que se'n diu, i les de centre de dia. Què serien les de centre de dia?
Doncs les de centre de dia serien per aquelles persones que, per exemple, tenen la família que durant el dia està treballant o no poden cuidar-se dels seus sers més estimats i llavors disposen d'aquests serveis per poder facilitar la continuïtat en la vida familiar. Si més no, durant la nit poden estar a casa o inclús els caps de setmana. I no és un trencament tan fort amb la dinàmica familiar.
Per tant, durant aquestes quatre tipus d'estades hi ha acollida. Com es fa, d'altra banda, aquest procés d'acollida en una residència?
Doncs el procés d'acollida és molt important, perquè les famílies, des d'abans d'ingressar a un dels seus familiars, es creen una sèrie d'expectatives en relació a la residència, del seu ambient, de com funcionarà, de quina atenció tindrà el seu familiar. En aquest cas, hi ha el treballador social, que és que qui s'encarrega de recollir totes aquestes inquietuds per tal de poder canalitzar-les i ajudar tant el resident com a la seva família en el procés d'adaptació. I a nosaltres, els psicòlegs, ens toca donar suport a la família fent que redueixin procés de culpabilitat i, per una altra banda, ajudar l'usuari a poder-se incorporar en la dinàmica del centre.
Has parlat del treballador social, de la figura del treballador social, Maria Àngels, perquè, és clar, en una residència catalana, imagino que en totes la cosa va diferent, però quanta gent i de quants àmbits hi acostumen a treballar? Psicòlegs i psicòlogues, treballadors socials, però aquí hi ha una llista més àmplia.
Sí, les residències, el Departament de Benestar Social i Família marca una sèrie de professionals especialitzats que cal que hi hagin a les residències. Aquest personal el podríem agrupar en dues categories. Per una banda, hi hauria els professionals d'atenció directa, que són els que tracten, com la paraula diu, directament amb els residents. Aquests són els auxiliars de geriatria, que normalment estan dirigits per una coordinadora. Per una altra banda, hi ha un metge, una infermera, una psicòloga, fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, una educadora social i una treballadora social. En funció de la grandària de la residència, hi ha uns serveis complementaris que poden ser propis o externs. Estem parlant de la perruqueria, podologia o el servei d'atenció religiosa. Hi ha també professionals que no atenen directament, o sigui, els professionals d'atenció indirecta. Parlem del director, del personal de neteja, del personal de bugaderia, del servei de cuina i dels encarregats de manteniment.
És a dir, que si es compleixen tots aquests departaments que el Departament de Benestar Social i Família indica, que ha de tenir una residència per estar ben atesos, eh?
Exacte.
I Maria Àngels, com us ho feu per treballar plegats, tot aquest grup de gent?
Doncs per treballar plegats, el més important és el treball en equip. Treballem fent reunions d'equip multidisciplinari. Això vol dir que a l'ingrés de cada nou resident es realitza una valoració inicial on hi ha d'haver unes dades mèdiques, es valoren les condicions físiques de la persona, l'estat cognitiu emocional i es valora també l'entorn social i familiar. Més endavant, passat uns dies i valorat aquest procés d'adaptació, els professionals ens reunim i dissenyem allò que nosaltres n'anomenem un PIAE. És un pla d'atenció individualitzada que contempla les necessitats, els objectius terapèutics i el pla de treball que seguirà aquest nou resident. Aquest equip es torna a reunir com a mínim un cop cada mes i es fa una revisió als 6 mesos per saber si els objectius que ens hem proposat s'acompleixen. Al cap de l'any es torna a fer una avaluació del pla del resident per saber si ha millorat, si es manté, si empitjora, i en funció d'això es farà un nou plantejament d'objectius. A part de les reunions d'aquest equip multidisciplinari, es fan també reunions per coordinar totes les tasques assistencials, per poder resoldre qualsevol problema de funcionament del centre, per analitzar el treball en equip, per valorar els suggeriments i, sobretot i molt important, per poder prevenir allò que en diem l'efecte burnout, que és el síndrome d'esgotament professional, perquè és un treball molt dur. Per altra banda, perquè la residència pugui funcionar de manera adient, hi ha uns protocols que serveixen per garantir la qualitat assistencial. Cada un d'ells concreta per escrit els passos a seguir per realitzar una assistència correcta, de manera que cada professional sàpiga com actuar en tot moment. Per una altra banda, es deixa constància per escrit de la tasca realitzada per cada professional en uns registres. Cada resident té en el centre una carpeta on hi ha tota la informació d'entrada i, a més, tota la documentació i els registres que porta a terme cada un dels professionals.
Com deies, Maria Àngels, treballa en equip, moltes reunions, i la família quin paper hi juga?
Doncs la família juga un paper molt important de suport. La família és molt important que acudeixi al centre per tal de visitar el seu familiar, de poder-li oferir una qualitat, i és important seguir un règim de visites el més acurat possible. Si és possible, poden venir i el poden treure a passejar fora, el poden portar a casa. Clar, depèn també de la situació de cada persona.
Del que pugui fer-hi cada família.
Exacte.
I ara, un dels temes, potser, Maria Àngels, que és el que vols canviar tu el concepte, aquest concepte, doncs, que la gent que hi ha acollida en una residència se l'engega davant d'una televisió, sentada en una taula, en un sofà... S'hi fan moltes més coses en una residència.
Sí.
Dèiem que hi havia serveis opcionals, n'hi haurà que les tindran, n'hi haurà que no de perruqueria, però tampoc vol dir que passem de la perruqueria al sofà, del sofà al llit.
No, no hauria de ser així. A les residències normalment s'hi fan un seguit d'activitats i aquestes activitats, clar, depenen també de la situació personal de cada resident, del nivell mèdic, i del nivell funcional, de com estigui. Es fan activitats, per exemple, per mantenir, per millorar les activitats bàsiques, fem referència a la higiene personal, a vestir-se. Per altra banda, activitats que permetin mantenir el resident en les millors condicions físiques, activitats per poder millorar la motricitat manual, parlem de pintura, dibuix, retallables, etc. Activitats per mantenir o millorar les capacitats cognitives, és això que en diem l'estimulació cognitiva i la musicoteràpia. Activitats d'oci i de temps de lleure, per exemple, als avis els agrada molt jugar al bingo, fer jocs de taula convencionals, a jugar a bitlles, a celebrar aniversaris, festes assenyalades. Per altra banda, hi ha activitats per a la dinamització i la integració, perquè les persones, no oblidem que pertanyen a un entorn, llavors s'intenta també que visquin les festes del lloc on estan, la festa major, les celebracions que hi ha al voltant.
És a dir, aquestes serien les activitats ordinàries que realitzen de forma periòdica, ja sigui diària, setmanal...
Sí.
Després tindria també unes d'extraordinàries.
Sí, activitats extraordinàries podrien ser esdeveniments, per exemple, que es fan una vegada a l'any o molt, molt puntuals, per exemple, actuacions que hi ha gent que ve a fer al centre, sortides, la festa de Nadal, la festa de la primavera...
Maria Àngels, abans m'has dit no hauria de ser així. El concepte aquest de residència, d'anar doncs, de l'habitació a la televisió o a la sala, com dèiem, doncs... a jugar al dòmino, per dir algun joc de taula. Hi ha residències on, malauradament, això potser sí que és així, per falta de personal, per falta del que sigui.
Sí, hi ha residències que pot passar això. El més important és la implicació de la gent i, per una altra banda, que el Departament de Benestar Social i Família controli bastant aquests aspectes.
Que hi doni un cop d'ull.
Sí.
Maria Àngels, per tant, són necessàries les residències? Seria una mica la pregunta que ens hem de formular avui.
Sí, les residències són necessàries perquè cada vegada hi ha un augment de població cada vegada més gran i això comporta més augment de malalties neurodegeneratives que produeixen incapacitat i dependència. I hi ha moltes famílies que no estan en condicions de poder assolir a casa... avis amb un nivell de deteriorament elevat. Per una altra banda, els canvis socials produïts en el si de la família, en el que el prototip fins ara era el d'una dona, normalment la filla al voltant dels 50 anys, doncs això ha canviat perquè la dona s'ha incorporat a la societat i aquest prototip de cuidadores està desapareixent. Per una altra banda, hi ha un canvi de model de família tradicional, la família... hi ha moltes famílies monoparentals, per efectes de divorci, o perquè també hi ha una altra qüestió, que els fills, per qüestions laborals, viuen en indrets molt allunyats, i llavors, en aquest cas, és molt important que existeixin les residències.
Quan una família vol dur algun familiar a la residència, què se sol entrevistar? Amb la directora, m'imagino, del centre? No sé si també... Amb els psicòlegs
social.
I amb les psicòlogues hi ha d'haver un contacte.
Amb la directora i sobretot amb la treballadora social.
Seríem qui
centre.
Més...
Sí.
Molt bé. I escolta'm, actualment a Sant Cugat, quantes en tenim de residències?
Doncs actualment a Sant Cugat en concret hi ha una residència pública, que és la residència geriàtrica Sant Cugat, i dues més. A les Rodalies en tenim 5 a la zona de Vall d'Oreig, una a les Planes... una a la Floresta i 2 a la zona de Mirassol.
És a dir, un total de 12 residències.
Sí, amb una capacitat a partir de 24 residents fins a més de 100.
Controlades totes elles per aquest Departament de Benestar Social?
Sí, en teoria sí.
Que es facin les activitats que s'hi han de fer?
Això seria desitjable.
Doncs Maria Àngels Balcell, psicòloga de la residència Sant Salvador, també de la Llar d'Avis de Mirassol, de la qual, ja ho hem dit, n'ets directora tècnica. Moltes gràcies per venir avui al programa i fins una propera.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.